A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Victòria Molins, una referència en el món cristià que s'ha passat a la literatura explicant les seves experiències místiques i humanes. Un punt de referència per tothom. Victòria Molins a Accent, amb el patrocini de Fundació Abertis.
Bueno, avui contem amb la presència d'una persona inigualable, oi, com n'hi ha molt poques, que és la germana Victòria Molins, Vicky pels amics, i ens explicarà pues, la seva experiència particular que ha plasmat en un llibre després de 50 anys de professió. No és així, Vicky?
Sí, una mica més. De
50. Una mica més? Quants? Jo et veig molt jove.
Sí, 57 anys, no de professió, sinó d'entrada a la vida de Jesús.
D'entrada a la vida de Jesús. Bueno, doncs llavors, si et sembla, procedirem amb això, Aviam, no és la primera vegada que em trobo com bé que la gent s'enamora de la figura de Crist. Tu ho dius diverses vegades, inclús amb d'altres entrevistes que he llegit, amb d'altres mitjans ho dius, que t'has enamorat de la figura de Crist. Per què?
Doncs des de molt petita, bueno, molt petita no, jove, vaig tenir una professora que per primera vegada en aquells moments que parlaven més de lleis que de Jesús, ens va parlar de Jesús com si estigués present. I aleshores, per mi, va ser com entrar a l'Evangeli, allà cap als 14 anys, i em va agradar tantíssim la figura de Jesús que em vaig enamorar d'ell.
Molt bé. Què veus amb els pobres que no veiem nosaltres?
Suposo que veig el que veu en molta gent. Els pobres veig persones que tenen una dignitat, però que a vegades els han robat aquesta dignitat, o els esdeveniments de la vida, o la injustícia de la vida.
Com va entrar Teresa de Jesús a la teva vida?
Va entrar en tres moments diferents. El primer moment va ser pues, una devoció normal, perquè anava a un col·legi de teresianes i ens parlaven d'ella, feien festes, i el nen, el que li queda gravat és les festes que fan en honor d'un sant. També perquè ens feien aprendre frases petites d'ella. Primer moment. Segon moment, vaig entrar al noviciat, ens feien llegir a Santa Teresa i no en tenia res, perquè aquell castellà antic per mi era molt difícil. Però vaig anar a la universitat, vaig tenir el doctor Blecua, que era una meravella de doctor, i que ens va donar el segle d'or, i aleshores vaig començar a entendre aquest llenguatge preciós de Santa Teresa. I el tercer moment, importantíssim per mi, és quan ja va passar de la devoció i de l'entusiasme literari a una persona amiga meva, perquè vaig captar l'experiència de Déu que ella va tenir. I en un moment determinat de la meva vida, que jo necessitava també aquesta experiència més forta, el moment més difícil dels 30 i pico anys, doncs va entrar a la meva vida d'una manera completament diferent. I des d'aleshores és la meva companya, és la meva amiga.
Per què l'Església no va condemnar explícitament el règim antic?
Vols dir el de Franco?
Sí.
Perquè en aquell moment l'Església necessitava, o volia dir que l'Església de l'Estat espanyol volia estar al costat dels que li ajudaven, i li ajudaven. I també, per alguna cosa molt estranya que sempre ha passat, que les dretes sembla que siguin les bones i les esquerres les dolentes. I perquè en aquell moment semblava que Franco havia protagonitzat una cruçada, i aquesta cruçada era en contra de tot el que era terrible. Quan jo era petita, per mi, la paraula comunista era una cosa terrible, o els rojos. I això doncs, es va viure d'una manera que jo no entenia, perquè no ho sabia de què anava, però que després, amb els anys, he vist el que podia haver, el que podia ser.
Jo tinc un rebuig al col·legi, i l'únic bo que hi vaig deixar van ser els amics. Però tu això no et passa.
No.
I vaig anar precisament a la Peralta, a Virtèlia, i no. Com és que tu...
La veritat és que si tu li preguntes a molta gent, jo he comprovat en conferències que he donat, a molta gent que anava al col·legi de Teresianes, almenys el meu, el de la Diagonal i també potser altre, jo crec que nosaltres vivíem un ambient de família maquíssim, no vivíem repressió de cap mena. Home, hi havia el nacionalcatolicisme de l'època, això era normal, i també doncs, tota aquella por al sexe, etc. Això era de l'època, però hi havia un sentit de la cultura, de l'estudi, de la responsabilitat, de virtuts teresianes que ens van deixar una petjada molt forta, i jo vaig gaudir molt de la meva experiència a l'escola.
Penso que ets molt bona cristiana i saps perdonar com tu fas, perquè jo no me'n surto, honradament.
Perquè a mi m'han tingut que perdonar molt, començant per al Senyor. I aleshores, perquè no haig de perdonar jo també als altres? 70 vegades 7, si és necessari.
Molt bé. És possible un món millor? Ho expliques tu, l'Amblana.
I tant que és possible un món millor. Mira, me'n recordo sempre d'una cosa que em van ensenyar quan era petita. Sant Felip Neri, que era molt simpàtic, diu que un dia estàvem parlant de tot això, de fer el món millor, i li va dir al seu amic, mira, tu i jo comencem i ja n'hi haurà dos més, doncs dos menys pillos al món. Doncs comencem cada avui, això serà un món una mica millor.
Tu creus que la bombolla immobiliària, sortint una mica oi, del guió, tu creus que la bombolla immobiliària va ser per la feblesa de la gent?
I tant que no.
I, va tant, ser per que
la...
no?
I tant que no va ser per la feblesa de la gent. Va ser per les errades terribles dels que es van aprofitar.
Jo he tingut també parents a la Divisió Blava. Tu també en parles d'un cosí germà
sí, teu. Sí, vaig ser un cosí
germà. Per què?
No tinc ni idea per què va anar-hi.
Per què en parles, tu? Doncs
pues perquè va ser una impressió molt forta. Jo recordo quan va arribar el Semiramis, que era un barc, era un vaixell que venia amb la gent que havia estat a la Divisió Azul i em va impressionar moltíssim. Jo tenia 12 o 13 anys quan va arribar aquell vaixell i aquella novetat que nosaltres, si estaven contínuament parlant dels herois, els herois de la guerra i de l'antíssim que érem els comunistes, doncs allò per a una nena de 12 o 14 anys era important. I per mi, que un cosí meu hagués anat, després pues, va tenir unes conseqüències bastant fortes en el seu caràcter i tot, de lo que va patir allà.
No sembles una persona amb gaires problemes. Dius que has fet llàgrimes per dominar situacions. Ens ho pots explicar, això?
Bueno, qui no derrama llàgrimes a la vida? Jo he vessat llàgrimes per mi mateix en moments molt difícils de la vida. La vida religiosa, en els anys 60, era molt diferent del que és ara, perquè també ho era tota la formació. La formació no era personalitzada, era una formació que tothom havia de passar pel mateix doncs, esquema, i realment una religiosa, hi havia un prototip de religiós que potser algunes persones que teníem una personalitat una mica forta o érem una mica rebels, doncs no ens ajustàvem molt al tipus de monja bona, eh? I clar, jo rebia bastant i ho patia molt en la meva experiència de jove.
Ens parles de la Plana 36. És preciós que t'adoptin com a àvia. És molt bonic que t'adoptin com a àvia. A mi m'han adoptat com a avi postís, oi? Què et fa sentir, això, tu?
Això va ser una experiència molt maca a la presó d'un noi que jo me l'estimava molt i va morir la seva àvia i aleshores em va demanar si jo podia ser la seva àvia. Això és maco. Jo, com que fa tants anys que vaig a la presó, al començament deia, ai, és que em recordes la meva mare. Ara ja et diuen, em recordes la meva àvia. I aviat em diran si el recordo la seva besàvia, no?
Et vas fer monja perquè l'època ho portava o realment vas sentir una crida interior que no podies superar si no acabaves amb els hàbits posats?
Jo, el que sí que vaig sentir, una crida molt forta a seguir a Jesús i també a ajudar la gent, això molt clar, però sobretot seguir Jesús. S'ha de pensar també que en aquell moment, als anys 50, seguir Jesús era bastant clar, seguir la vida religiosa. No hi havia un moviment laic tan fort. Recordem que abans del Concili Vaticà II, les esglésies dividien la jerarquia, les monges, i el que no era jerarquia. O sigui, els laics eren el que no eren. I, per tant, doncs, era una manera de seguir Jesús bastant clara. Jo no dic que si ara ho faria d'una altra manera, no ho sé. Jo el que sé és que en aquell moment un seguiment a prop del Senyor i per donar-se als altres, el camí més normal era el de la vida religiosa.
Si tant et costava estar al convent, per què ho aguantaves? Perquè ens ho expliques a la plana 41, això.
Perquè tot estava inclòs. O sigui, a mi em semblaven tonteries aquelles que em feien fer el noviciat. Però com que era molt més important per mi haver deixat els meus pares, els meus germans, el noi que m'agradava, a una vida de matrimoni que m'atreia, doncs com que havia deixat tot això per Jesús, doncs totes les coses més que em costaven més, tot estava inclòs. Jo deia, jo m'he adorat a tu, senyor, doncs tot l'altre està inclòs.
Molt bé.
I aguantava. Perquè l'amor, primer, érem joves, i la joventut pot aguantar moltes coses quan hi ha una potència molt fort d'amor, d'ideal, i per mi era un ideal tan fort el donar-me a Jesús que tot l'altre podia passar-se molt bé.
Què vols dir quan dius que ja està superat per les esglésies? Jo sempre he cregut que Déu és el mateix ara i fa mil anys. Llavors no acabo d'entendre aquestes operacions eclesiàstiques.
Bueno, no sé a què et refereixes pròpiament, però jo penso que l'evolució de l'Església ha estat molt gran després del Concili Vaticà II. Jo sempre dic que a mi m'havien ensenyat primer els manaments i després les benaurances. I jo penso que per entendre de veritat a Jesús, primer són les benaurances, i després els manaments, i sobretot els manaments generals, aquests que estan impresos en el cor de tothom i en les taules aquelles de pedra de Moisès. Però els manaments de l'Església, que li hem donat molta més importància, per exemple, quan una persona era practicant, per què era practicant? Perquè anava a missa el diumenge. No se li ocorria a un preguntar, practica la caritat? No, el que no. Practicava era la missa del diumenge. I el dilluns et preguntaven de quin color portava la casulla el capellà.
Sí,
tot això és un canvi que s'ha donat, gràcies a Déu.
I escolta'm una cosa, tu a més ets llicenciada en literatura. Per què es tenia tan poc criteri propi demanant permís al bisbat per poder llegir a Pío Baroja i la generació del 98? Ja no vull ni pensar que passaria si demanaves permís per llegir la del 27.
Bueno, perquè a les restes de la Inquisició encara hi havia a l'Església unes restes de la Inquisició i era l'índice de llibres prohibidos. I aquest índex de llibres que estaven censurats no es podien llegir, però hi havia unes censures que eren de l'Estat. Perquè estava censurat, per exemple, Machado o García Lorca, o coses estúpides, no? Pío Baroja. Però hi ha altres que perquè anaven en contra dels principis morals estaven en l'índex de llibres prohibits, entre ells Pío Baroja.
Yeah.
Aleshores, quan havíem de llegir un llibre d'aquest, havíem de demanar al bisbat perquè es pogués llegir per qüestions culturals.
Demanes permís per veure un amic. No et sembla que és molt gros? Parlo d'una amiga que tenies a la presó i veig que vas tenir que demanar permís.
Bueno, clar, eren moments molt diferents, eh? Jo estava a la universitat, començaven els aldarulls aquells, hi havia una companya meva que s'havia ficat en problemes tontíssims, perquè era perquè hi havia fet uns fulletons i repartia els fulletons, i aleshores la van prendre per comunista i la van ficar a la presó. Aleshores, com que ja tenia aquella etiqueta, anar allò a veure-la era com estar a prop d'allò que era tan perseguit en aquell moment. O sigui, s'ha de posar en el moment aquell fort que es vivia al començament, era l'època també de l'existencialisme i tot això. Aleshores, tenien una mica de por que jo em fiqués en problemes d'aquest tipus.
Escriure és alliberador?
Per mi, escriure sempre ha estat alguna cosa. Llegir i escriure són dues coses que jo no les he deixat des de ben petita, perquè he tingut molta imaginació, perquè m'agradava molt llegir contínuament i perquè sempre m'ha agradat escriure. I a mi m'allibera i, sobretot, em posa les coses al seu lloc. Jo, quan educava els adolescents, que sempre jo estava molt malament, estic molt malament, però per què? No ho sé. Bueno, doncs tu comença a escriure tot el que surti d'allà dins i aleshores t'aclariràs, perquè el pensament no s'aclara sinó en paraules. La paraula és precisament la manera d'expressar el que penses. Doncs la paraula escrita fa que el pensament es quedi més reduït a la veritat.
Tu convius amb el dolor, almenys el dels altres, ho expliques molt bé. T'ha fet posar-te en la pell d'aquella persona quan t'afecta tant? És poder això, que et poses massa en la pell dels altres? Bueno, és un pensament meu, eh?
A veure, no.
A part de que t'ho expliques.
Jo veig que una cosa és l'empatia, i la tinc molt forta, i perquè m'han ajudat. Avui, precisament, escrivia l'article de Catalunya Cristiana d'una cosa que m'ha passat que em va impressionar. Un noi que bueno, un telèfon, jo el veig cada setmana, està contentíssim, no té ningú. o sigui, ni pare ni mare, ni germans, ni ningú. I aleshores em truca mitja setmana i jo li dic, no, per què gastes diners i em veuràs una altra vegada la setmana que ve? Oh, i me'n fa molta il·lusió. I m'ha explicat que una de les coses que més ràbia li fa és veure la cua de la gent, dels presoners, que estan esperant per parlar per telèfon als seus pares, i ell no tenia ningú a telefonar. Aleshores, empatia és posar-se en el lloc d'aquella persona i dir, ostres, que fort, com m'estàs ensenyant el que és la soledat, eh? Però una altra cosa és que allò t'afecti a tu mateix. A mi, realment, gràcies a Déu, sé deixar tot el patiment aquell, portar-ho a la meva oració, portar-lo a... però després portar-lo a la tendresa que haig de donar als altres, però després a la meva vida no m'afecta per la felicitat que jo sento, per l'alegria que normalment puc donar als altres, perquè si m'afectés de manera que em tragués el caràcter bo, doncs aleshores seria terrible, perquè no podria ajudar. Tristesa més tristesa...
No pot ser. Has après urdu i punjabi a l'ONU del carrer de la Cera?
Si
has après urdu i punjabi...
Que va, només em dir... Sí. Salam aleikum, aleikum salam i prou. I sucre i algunes coses, no?
A tu et va escoltar Déu Nostre Senyor fent-te pobre, perquè va ser visto y no visto, quan vas arribar, no sé si a Mèxic, et van deixar despullar al mig del carrer, no?
Ja veig que has llegit bé el meu llibre. Si jo, després de veure algunes coses, vaig dir, Senyor, fes-me pobre, fes-me pobre. Vaig arribar a Texas, venia jo, com que aleshores era més jove i era molt més pèl-roja que ara, doncs em van prendre per una gringa i aleshores em van robar tot el que tenia, tot. Clar, jo li vaig dir al Senyor, t'has passat, eh?
Home, sí,
no deia que volia ser pobre, però tant no, eh? I bueno, després ja va ser una experiència bona.
Et sap greu que el nostre país es faci ric venent armes?
Moltíssim, i sobretot quan vaig anar a Angola. I les meves germanes em van dir, però sí, la majoria de les armes venen d'allà.
Yeah.
I vaig veure tanta gent, sobretot de les mines antipersones, que precisament un dels homes que havia fabricat després va tenir un càrrec molt important, però molt important, tan important com un ministeri.
Hi ha moments que fas plorar. Saps que tens un do que no tenim tothom?
Ah, sí? Quin
sí.
do?
No ho sé.
El d'emocionar?
Hi ha un moment que a mi jo m'he emocionat llegint el teu llibre.
Bueno, això és bo.
I no sóc un home d'excessives emocions en literatura, eh?
Això és bo. Saps per què? Perquè jo parlo de lo que experimento de veritat. Jo no parlo d'històries de fora, sinó d'històries que he experimentat de veritat. I porto uns quants anys escrivint la columna aquesta i cada setmana passa alguna cosa per la que pugui veure. S'ha de mirar molt, eh? I mirar i veure les dues coses. Perquè a vegades mirem però no veiem.
No et sembla que hi ha més feina aquí que fora? Ho dic perquè tu constates cada moment al barri del Raval. I clar, moltes vegades marxem a les missions, o marxeu a les missions, i penso que aquí hi ha molta feina. Tu ho expliques a la plana.
Sí, depèn. Si és pobresa, hi ha molt més pobresa en altres països del Tercer Món. Això és claríssim. El que passa és que jo, quan venia del Tercer Món pensant que jo volia viure amb els pobres, com que no, per les circumstàncies que fossin em van dir que no, que m'havia de quedar aquí, he conegut una altra cosa, que és la pobresa per mi més terrible, que és la marginació i la desestructura personal. Per mi la pobresa més gran és la solitud, per una banda, i l'altra, el no tenir aquesta marginació, aquesta exclusió d'una societat per moltes causes, i aquesta desestructura personal que fa que la persona sigui marginada i fins i tot allò que no ens agrada gens ni mica, que és delinqüent, per exemple.
T'ha tocat fer de perruquera. Veure's amb la tessitura, afaitar un travesti deu ser una experiència superable, però veure Déu amb aquest... És molt gran el que estàs dient en aquest moment.
Sí, el que explico en el llibre va ser una de les experiències més fortes de la meva vida, com una mena de bateig de foc, però que em va posar en una tessitura interessant, no? Veure aquella persona, bueno, va ser molt fort allò, vaig veure Déu en ella. Vaig pensar, és que la dignitat de la persona està molt més fonda, molt més pregona que el que es pugui veure exteriorment, que és el que jo estava veient en aquell moment, no?
Oh, a mi em va impressionar, eh? Els maltractaments a la llar es donen a totes les classes socials, no cal anar al Raval. Es pot entendre el suïcidi o és que ho he entès malament?
A veure, el suïcidi, per mi, sempre es dona quan hi ha una malaltia molt forta que en aquell moment pugui més el desig d'acabar que el desig de viure, o sigui, que és un instint primari. Aleshores, quan se supera aquell instint que tenim tots de continuar vivint, vol dir que hi ha alguna cosa al cap fortíssima perquè aquella persona et deixi, es deixi portar per aquell.
Què sents? Què representen per tu els exercicis espirituals?
A mi han estat molt importants en la meva vida. Per mi, exercicis espirituals de Sant Ignasi, que són els que m'agraden a mi moltíssim, són un exercici d'una psicologia tan bona per entrar en el teu interior i veure tot el que hi ha, i reformar la teva vida per decidir alguna cosa, per fer discerniment, i sobretot per entrar en la vida del Crist com si present estigués. I com que sóc una persona que m'agrada tant la figura del Crist, Sant Ignasi ens porta això. Per això Teresa de Jesús només la van entendre els jesuïtes, perquè els jesuïtes van penetrar molt en la que és la figura del Crist, que és el moment fonamental dels exercicis espirituals.
És difícil conviure amb quatre dones? No té cadascuna les seves manies? O no teniu temps de pensar-hi en la comunitat?
Home, la veritat, jo...
És una pregunta feminista, no?
No, per mi la vida comunitària sempre és difícil, com sempre, tota vida de convivència, perquè quan convius amb altres persones t'has d'oblidar una mica de les teves manies, dels teus desitjos, per estar a gust. Jo puc dir amb tota sinceritat que amb la meva comunitat salvem algunes diferències que tenim, diferències de persona a persona moltíssimes, per edat, per cultura, per el que sigui. Però, sin embargo, hi ha alguna cosa que ens uneix tant que passes per damunt. I, per mi, la convivència és bona sempre que hi ha sinceritat, que acceptes l'altre tal com és i el valores. I en la nostra comunitat, des de sempre, des del començament, hem treballat moltíssim la valoració de l'altre, l'acceptació de les diferències i el parlar.
Coneixes gent que els seus pares no siguin religiosos i estiguin al teu món?
Ui, tant, moltíssims. Moltíssims. Jo m'entenc molt bé amb els agnòstics, amb els... perfectament, perquè hi ha moltes coses a la persona humana que uneixen que no siguin la religió. Hi ha valors, Hi ha moltes coses, no?
Per què l'Església ha canviat tant respecte al poble d'Israel?
Ja, perquè explico que quan jo era jove i que matàvem jueus amb els palmons,
però
sempre recordo molt, recordo quan el dia que em vaig adonar del que estàvem dient el divendres sant, en les pregàries aquelles universales, diem, por los pérfidos judíos. Jo deia, però com podem pregar insultant? Perquè era un insult. Jo penso que, igual que moltes coses ha canviat l'Església, doncs vam veure que jo era una cosa, no vull dir una paraula, no? Però era una cosa que no procedia, no? I penso que gràcies a Déu s'ha guanyat molt. Almenys els protestants són els nostres germans, els jueus són també germans separats, el que sigui, no? Però que no són els pèrfidos.
Tu deus haver conegut musulmans moderats, però els diaris i la televisió ens parlen de fundamentalistes. Jo particularment l'altre dia em vaig espantar molt quan sabíem que portaven nenes nascudes a Barcelona a les madrasses d'Àfrica. I em sembla que això és molt greu. Què tens que dir-ne, tu? Perquè tu convius amb aquesta gent.
Sí, normalment amb els que jo convisc som gent meravellosa, ara trobarem tots ells, convivim perfectament i no són integristes. Ara, l'integrisme és dolent en tota la religió. En la nostra, mira tot el que vam fer, el que va ser una inquisició, més integrisme que el nostre, però tot integrisme és dolent. Ells tenen un integrisme que a nosaltres ens sobta molt avui, però perquè hem oblidat algunes coses de la nostra història.
Perquè, és clar, nosaltres veiem l'islam com un sortidor d'odi a tot Occident. Per què?
La paraula islam vol dir pau. Per tant, potser que no ho hem entès bé o que a vegades l'integrisme ho hem vist més que moltes altres coses. A vegades, quan critiquem tant, hem llegit alguna cosa de l'Alcora o hem parlat amb gent. Jo sí que sé que hi ha un integrisme molt gran en molts i aleshores aquest integrisme porta a disbarats terribles, no? Però potser aquests integrismes s'han viscut sempre en moltes religions.
Hi ha fragments del teu llibre que fas plorar. Com tu fas això? Jo he conegut algú que també ho feia, això. En la plana 130, a mi em caien les llàgrimes.
No recordo el que posa a la pàgina 130, però és que hi ha moltes coses.
Tens una gràcia per fer plorar, tu.
Ah, sí? Bueno, doncs mira, el millor és que necessitem més tendresa en la vida i emocionar-nos. És molt bo emocionar-se en la vida. I com un es va fent més gran, cada vegada s'emociona més.
He d'entendre que fuges dels fundamentalismes, tu.
Sí, sí, molt.
Una altra pregunta. Aviam, la teva feina no és per depressius, no? Perquè llavors sí que aniríem malament.
Exactament. Que ningú es vulgui curar de les seves mancances o de les seves angoixes precisament per anar amb el quart món, no. Has d'estar ben serè per estar contínuament veient al teu voltant coses que no són agradables.
Bueno, també perquè penso que vius una vida amb total plenitud. Ha sigut un gust i un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.